Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 1:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Hora 14, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona tarda. És la 1:52. Escolten l'informatiu Hora 14 a la sintonia de Ràdio Mora d'Ebre a la cadena SER. L'Ajuntament d'Ascó liquida el seu deute municipal, un fet que dona pas a una nova etapa on el consistori municipal podrà actuar amb una major llibertat. De seguida us en donem més detalls, abans però repassem la resta de titulars amb Adriana Monclús.
El batlle d'Ascó, Rafael Vidal, es va referir ahir durant el fil directe d'aquesta emissora al nou impost nuclear. Va reclamar de nou que el 30% de la seva recaptació, que està impulsant el govern català, reverteixi en el territori, que s'utilitzi per millorar els plans d'emergència. I l'Ajuntament de Mora d'Ebre crea el Consell de Govern Municipal, un òrgan que reunirà un cop a la setmana tots els regidors amb responsabilitats de govern per tal de fer un seguiment del dia a dia i coordinar l'acció de govern. I la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre aprova inicialment les normes de planejament urbanístic de 8 municipis ebrencs. La Terra Alta celebrarà aquest dissabte el primer eclipsi de garnatxa blanca. El poble vell de Corbera d'Ebre ha estat l'escenari escollit per acollir aquesta festa on es tastaran més de 40 vins de garnatxa blanca. I la primera marató del Priorat, que tindrà lloc el dia 4 d'octubre, ja compta amb més de 200 inscrits.
Aquestes són les notícies més destacades d'aquest dijous. Les ampliem a continuació a l'Hora 14. Doncs bé, l'Ajuntament d'Ascó ha aconseguit reduir el seu deute municipal fins a zero, després d'haver aprovat una modificació de crèdit que, entre d'altres aspectes, destina 2,1 milions d'euros a l'amortització dels préstecs amb els que comptava el consistori municipal. Una amortització que s'ha realitzat amb el romanent de tresoreria. D'aquesta manera, el consistori té les mans lliures per a realitzar noves inversions. Així ho explicava ahir l'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, en declaracions al fil directe d'aquesta emissora.
Això és històric perquè des de fa molts anys a l'Ajuntament d'Ascó sempre hi ha hagut un deute, inclús algun deute ja en cert nivell considerable, estem parlant d'inclús un 60% i escaig de lo que era el poder adquisitiu, diguem-ho així, no? I ara passem a deute zero. Això és important perquè ens permet, no cal que justifiquem res, simplement pues, anem al gasto directe fent recursos propis i bueno, és una nova etapa que també, bueno, també volem assumir amb tot d'orgull. És una estratègia que en aquest moment ens dona, diríem, estar allí on ens permet la nova llei, total llibertat, no? Tenir les mans lliures per fer tot allò que volguessin fer.
L'endeutament de l'Ajuntament d'Ascó l'any 2003 era de 2,3 milions d'euros. Ja el 2007 la xifra era de 1,2 milions i el 2011 la quantitat es va reduir fins als 0,8 milions d'euros. D'altra banda, Rafael Vidal també es va referir ahir al nou impost nuclear. El batlle d'Ascó va reclamar de nou que el 30% de la recaptació d'aquest nou impost que està impulsant el govern català reverteixi en el territori i que s'utilitzi per a millorar els plans d'emergència, remarcant que hi ha elements necessaris que s'haurien d'activar en cas d'emergència i que no estan disponibles. El batlle afegia que manca una reacció en cas d'emergència planificada.
El que té que haver és una reacció planificada, això dona seguretat. Però no hem d'anar a l'urgència ni a l'emergència, hem d'anar a l'habitual. Si tinguéssim la imatge, donaria una tranquil·litat i això donaria una confiança. I aquesta tranquil·litat i aquesta confiança, amb el que tenim avui, no l'estem veient. I això és el que ens estem queixant i no pararem fins que la tinguem. Perquè creiem que igual que s'ha fet en altres llocs que hi ha indústries de risc, s'han fet les mesures que s'han cregut convenients per a minimitzar aquests riscos, el mateix estem demanant per les zones, en aquest cas zona d'Ascó o zona de Vandellòs.
Vidal afegia que durant la compareixença al Parlament, de fa unes setmanes, es va sentir escoltat i comprès i que ara el que cal per part del govern català és actuar. És la 1:56. L'Ajuntament de Mora d'Ebre crea el Consell de Govern Municipal, un òrgan que reunirà un cop a la setmana a tots els regidors amb responsabilitats de govern per tal de fer un seguiment del dia a dia i coordinar l'acció de govern.
El ple de l'Ajuntament de Mora d'Ebre va aprovar ahir la creació d'aquest nou òrgan, el Consell de Govern Municipal, que reunirà setmanalment abans de la reunió de la Junta de Govern. Fins ara, la Junta de Govern tan sols estava integrada pels tinents d'alcalde encarregats de prendre els acords, mentre que la resta de regidors amb responsabilitats de govern havien d'assistir-hi com a membres convidats. A partir d'ara, el consistori municipal tindrà aquesta doble figura. En primer lloc, el Consell de Govern Municipal, que coordinarà l'acció de l'equip de govern, mentre que la Junta de Govern local aprovarà els acords de govern. Joan Pinyol, alcalde de Mora d'Ebre.
Per una banda, la Junta de Govern local, que el que fa és prendre els acords, pròpiament dit, i per l'altra, el Consell de Govern, que el Consell de Govern fa això, coordinar precisament totes les tasques del dia a dia del govern i que això, d'alguna manera, engrandia en la Junta de Govern, però ho fem d'una manera en què estos membres no estaven de ple dret. Això em semblava que no tenia sentit, que ho havíem de regular, però el que també tenia molt clar és que això no havia de significar de cap de les maneres una major remuneració de ningú.
Pel que fa a la remuneració del Consistori Municipal, ha decidit suprimir la remuneració per assistència a la Junta de Govern local i substituir-la per la del nou Consell Municipal. La quantitat serà de 150 euros per sessió, amb un màxim de 52 sessions anuals.
I la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre aprova inicialment les normes de plantejament urbanístic de 8 municipis ebrencs.
Es tracta de la Palma d'Ebre, la Torre de l'Espanyol, Vinebre, Caseres, Prat de Comte, Vilalba dels Arcs, La Galera i Mas de Barberans. D'altra banda, el director general d'Urbanisme, Agustí Serra, també va avançar durant la reunió d'ahir que el proper mes de setembre ja es podria aprovar de forma provisional el pla director de les casetes de camp a les Terres de l'Ebre. Durant el període d'exposició pública s'han presentat al·legacions per part dels 4 consells comarcals i també d'una quinzena ajuntaments. Serra no ha volgut avançar si s'estimaran o no les al·legacions, però sí que afirmava que es podrien flexibilitzar algunes condicions de cara a poder satisfer, doncs, el major nombre de peticions. Recordem que diversos ajuntaments i també partits polítics van criticar durament la proposta inicial del pla que va posar damunt la taula la Generalitat per entendre que no reconeix la realitat del territori i perquè duplicava el nombre d'hectàrees de terreny que es necessiten per poder construir una d'aquestes casetes de camp o masies.
I la Terra Alta celebrarà aquest dissabte el primer eclipsi de garnatxa blanca. El poble vell de Corbera d'Ebre ha estat l'escenari escollit per acollir aquesta festa, on es tastaran més de 40 vins de garnatxa blanca, la varietat més representativa de la comarca.
L'eclipsi de garnatxa blanca neix amb l'objectiu de fer partícips de la festa del vi de Gandesa, que té lloc al mes de novembre a tots els municipis vitivinícoles de la comarca. La idea és promocionar la festa a la resta de municipis de la Terra Alta, de manera que aquesta es converteixi en itinerant. Jordi Rius, secretari del Consell Regulador de la DEO Terra Alta, en declaracions a Ràdio Mora d'Ebre.
El primer eclipsi de garnatxa blanca enguany se celebrarà al poble vell de Corbera d'Ebre, però tenim intenció que aquesta activitat cada any sigui itinerant, que es desvincula una mica del que és la festa del vi a Gandesa, que se celebra cada any el primer cap de setmana de novembre, però tenim intenció que aquesta activitat sigui itinerant per tots els pobles vitivinícoles de la Terra Alta, perquè una mica tots els municipis, sobretot els municipis vitivinícoles de la Terra Alta, se sentin molt seva el que és la festa del vi a Gandesa.
Un acte on hi participaran 24 cellers i 10 restaurants de la Terra Alta i on es podran degustar més de 40 vins de garnatxa blanca. Durant l'acte es presentarà el cartell de la 27a Festa del Vi de Gandesa.
I per acabar, la primera marató del Priorat, que tindrà lloc el 4 d'octubre, ja compta amb més de 200 inscrits, quan fa mes i mig que es van obrir les inscripcions.
Hora 14, amb Eduard Pino.
I amb aquesta informació posem el punt i final a l'informatiu Hora 14. Recordin les notícies i tornen aquest vespre a les 7:50 minuts a l'hora 25 amb Adriana Monclús. Nosaltres ho deixem aquí. Ara tota l'actualitat continua a la cadena SER. Bona tarda.